Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
La taula de l'Evangeli. Cada diumenge a 11:15 del matí i 7:15 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Ràdio Estel.
La democràcia no vindrà de les urnes, vindrà del carrer. Naomi Klein. Amigues, amics, benvingudes, benvinguts.
El compromís ciutadà, en Joan Ortiz i Serra.
Miro la gigafoto de la Via Catalana i sento orgull i alegria en veure tantes persones unides per una mateixa causa. Deixant el color polític i les ideologies econòmiques a banda, només a favor d'una causa. Em puja l'emoció quan veig la gigafoto i veig que tothom somriu, que tothom està alegre, que tothom es mostra entusiasmat i que aquest és un projecte d'il·lusió i inclusió en direcció de bé. M'impressiona el poder que tenim tots quan marxem junts i penso en com serà el proper 11 de setembre quan, convocats novament al carrer, dibuixarem una gegantina B baixa, lletra amb la que s'escriu votar i victòria. I el poder de la paraula, escrita ben gran i per centenars de milers de persones un cop més per fer un crit al món i mostrar amb totes les forces les ànsies d'un poble. Tan presos d'aquest anhel de llibertat que ja no ens importa el que ens diguin ni el que ens facin, que la por no ens incomoda, que els insults no ens distreuen. Això és la política, o així és la política que em commou. Participativa, encoratjadora, il·lusionant, lluitadora, idealista, però també realista. Ambiciosa, constructiva, seductora, original, creativa, innovadora. Tan i tan diferent de la política tradicional, que requereix grans pressupostos, molta burocràcia, excessiva deshonestedat, tràfic d'influències i amiguisme, per finalment perpetuar l'establishment i negar categòricament allò que suposi una amenaça de canvi per al sistema vigent. Començo el programa content de saber que una nova manera de fer política emergeix i no puc evitar un somriure quan penso que aquesta exclou únicament els qui no són capaços de deixar anar les regnes del poder. Mentre les agafen cada cop més fort, nosaltres cada cop som més lluny. Aviat hauran quedat tan enrere que ni tan sols els veurem.
El compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
I avui, atenció, programa farcit perquè marxarem cap a Bòsnia i escoltarem les paraules de Jovan Divjak, militar serbi, que va defensar la ciutat bòsnia de Sarajevo durant el setge, un testimoni interessantíssim. Avui, amb Suamin i Danda, parlarem de la necessitat de fer un recés a les nostres vides de tant en tant, potser cada dia una mica, una estoneta, o potser doncs, cada X quantitat de mesos. I també parlarem amb l'Arcadi Oliveres, perquè aquest cap de setmana es va celebrar una jornada del procés constituent i el cap de setmana que ve se celebra dies 11, 12 i 13 al Fòrum Social Català. Així que, què és el que ha passat el cap de setmana anterior i què és el que passarà el següent, ens ho explicarà l'Arcadi Oliveres. I també, finalment, doncs, amb el punt de llum de l'Enric Tintorer, acabarem el programa tot plegat en un espai de ràdio en el que el Jordi Carretero està a les vies de so i servidor, el meu nom, Joan Ortiz i Serra, que és qui us parla avui. Encetem el programa número 27. Sabeu que és un programa de ràdio per una nova consciència social, per un canvi de paradigma social que fem anàlisi crítica del sistema, però que sobretot, a través d'un llenguatge constructiu, oferim alternatives. Per què? Doncs per canviar el món, així ho diem. Però també sabem que per canviar el món primer cal que comencem a canviar nosaltres primer. I això, aquesta és una de les propostes que llancem des d'aquí al programa. teaming.net/elcompromisciutadà, les persones que vulgueu ajudar-nos a fer-ho possible a través d'un donatiu, del donatiu d'un euro mensual, només un euro mensual, ho podeu fer a teaming.net/elcompromisciutadà. I recordeu que ens trobareu al Facebook, al Twitter i a la nostra pàgina web de referència, que és periodismeiconsciència.org. I saludem ràpidament, com us anunciàvem fa escassos segons, a l'Arcadi Oliveres, que el tenim a l'altra banda del fil telefònic. El saludem, Arcadi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta, tenim un parell de caps de setmana. Hem passat per un cap de setmana on hi ha hagut notícia. Properament n'hi haurà un altre, doncs també serà notícia. I de tot plegat en volíem parlar amb l'Arcadi Oliveres, perquè almenys ell hi té molt a veure amb el que ha passat aquest cap de setmana darrer, que és el del procés constituent. I a mi m'agradaria preguntar-li quina valoració en fa de la jornada del dissabte.
No estem contents. Es va fer tota una jornada, del matí fins a la tarda, de reflexió sobre les futures eleccions europees. Com a procés constituent, vàrem dir ja fa temps que no teníem possibilitats d'anar-hi, ni tan sols voluntat, perquè nosaltres estem enfocats fonamentalment cap a les eleccions del Parlament de Catalunya, però que tanmateix valia la pena fer, que no es fa gaire sovint, una reflexió en profunditat sobre el camí que està portant la unificació europea fins ara, els defectes i les coses que caldria canviar. I crec que va ser prou bon el resultat, amb moltes taules rodones, molts debats i molta participació.
M'agradaria preguntar-li quines van ser una mica les conclusions, no? Ens parlava d'aquests defectes, d'aquestes coses a millorar, quines destacaríem?
Bé, de conclusions n'hi ha moltes. Jo diria que va sortir reiteradament una, dues o tres qüestions que val la pena recordar. Que Europa, que inicialment havia sigut el paradigma de la democràcia, ha perdut molts punts i que avui en dia, aquestes paraules jo mateix les vaig pronunciar allà, és una vergonya per la democràcia. Perquè aquest Parlament que anirem a triar resulta que no té cap facultat legislativa, que els lobbies són normalment prepotents, que quan voten una Constitució Europea després no fan cap cas, etc. Aquesta va ser una primera conclusió. Després hi ha altres conclusions, per exemple, sobre el domini del Banc Central Europeu, sobre el domini una mica de la troica, allò que es diu la troica comunitària damunt de les finances, que està al servei dels bancs i que no està al servei dels ciutadans. Aquesta és una altra conclusió. I potser una altra d'important era aquesta Europa que ha esdevingut una fortalesa, que és una Europa tancada sobre la seva pròpia riquesa, completament doncs, excloent l'arribada d'immigrants, sigui en el cas de Lampedusa, sigui en el cas de Ceuta i Melilla, una Europa que havia migrat durant 500 anys arreu del món i que ara amb un egoisme exacerbant es tanca sobre ella mateixa. I penso que serien tres conclusions que val la pena que tinguem. Falta de democràcia, una actuació econòmica completament en mans de les finances i, finalment, un tancament de cara a la immigració.
Jo reconec que, vaja, que només tenim 10 minuts per posar una mica damunt de la taula el que va donar de si tota aquella jornada, però així llavors, com ens ha fet aquests tres apunts, també podríem trobar alguns apunts ràpids de quina manera podem solventar totes aquestes qüestions?
Bé, no hi ha cap decisió definitiva i nosaltres tampoc tenim capacitats de fer-la. Allà hi ha opcions, des d'aquells que diuen, com deia el nostre tio, que s'han de reformar les comunitats europees, el que abans es deia comunitats europees, i fer-les doncs, molt diferents com són, o fins i tot el que deia l'altre títol del nostre tio, que era ruptura. És a dir, abandonar completament la Unió Europea, per descomptat, això ja estaven d'acord tots, abandonar l'euro i a partir d'aquí començar a edificar una nova cosa.
A vegades sembla que ens faci por marxar d'Europa, marxar de l'euro i potser hi ha moltes altres coses a construir que encara ens sortirien guanyant. Dic potser, no és que
sí. Vulgui dir. Evidentment la realitat ho configuraria, l'opinió majoritària d'allà jo penso que era aquesta, que ens sortiria més beneficiós sortir de l'euro i probablement també sortir de la Unió Europea, a no ser que la canviéssim radicalment.
Una de les solucions, i aquí enllacem amb l'altre tema, és potser conèixer quines són totes les iniciatives ciutadanes que es desenvolupen avui dia a casa nostra per tal de canviar aquests punts negres que ara parlàvem d'Europa, però que també hi són en el cas de Catalunya i en el cas d'Espanya, i aquesta solució podria passar pel Fòrum Social, que és el que se celebra el cap de setmana que ve, correcte?
Efectivament, el Fòrum Social Català tindrà lloc els dies 11, 12 i 13, però fonamentalment el dissabte 12 d'aquesta setmana, i que no deixa de ser altra cosa que la presentació a Catalunya que es fa any sí, any no, d'allò que es fa els altres anys alterns en si any no a nivell mundial i que s'anomena Fòrum Social Mundial. Això va néixer l'any 2001 a la ciutat de Porto Alegre, de Brasil, en un moment en què la gent ja començava a estar empipada per tots els sistemes de globalització econòmica que funcionaven, es van produir una certa rebel·dia, en un context interessant, que era el context del Brasil, poc abans de l'elecció del que després seria el Lula, i des d'aleshores, any sí, any no, han continuat aquests encontres, que són nombrosíssims, pensem que hi van sempre entre 100 i 200 mil persones, que volen seguir aquell tema famós de que un altre món és possible. Els anys en què no hi ha aquest Fòrum Social Mundial, que és els anys parell, com és el cas que ara ens ocupen el 2014, es va demanar i es ve fent una celebració de fòrums socials a caràcter local, com seria en aquest cas el Fòrum Social Català, en el que s'intenta treballar una mica en aquestes direccions de les desobediències, direccions de les alternatives, direccions del les transformacions democràtiques, i es veu una mica damunt de la taula, com molt bé assenyalava ara, totes aquelles iniciatives socials, econòmiques, polítiques, que es venen donant per construir aquest famós lema, un altre món possible.
La veritat és que explicar això del fòrum és una cosa que els mitjans anem fent, però li agraeixo que ho hagi fet novament, perquè sempre penso que és d'aquelles qüestions que a vegades potser se'ns oblida o que no sabem ben bé de què se'ns està parlant. I hem de pensar que no sempre els que escoltem aquest tipus de programa doncs estem avasats a aquest tipus de tema, així que li agraeixo. Això serà aquest cap de setmana a la UB, no?
Exacte, això serà en el recinte de la Universitat de Barcelona, allò que en diríem a la Casa Mare, és a dir, a la pròpia plaça de la universitat. Cosa que tinc l'impressió que afavoreix molt un èxit de la celebració. Aquest fòrum català es va celebrar el 2008, el 2010, en el recinte, precisament el mateix que ho farem ara, que és el recinte de la plaça de la universitat, tingué una audiència molt important i una concurrència àmplia. Després, en canvi, l'any 2012 no ens va ser possible fer-ho en el recinte de la universitat, jo penso que hi hagué una certa davallada d'assistència, i en canvi ara tenim la sort que el 2014 ens han tornat a cedir aquest local i tinc l'impressió que tornarà a fer-se una celebració ben penta.
Li puc preguntar a vostè si serà, que m'imagino que sí, de què parlarà?
Bé, sí, jo seré una vegada en nom de Justícia i Pau i una vegada en nom del procés constituent. En nom del procés constituent, però almenys explicaré coses similars a les que hem parlat a fa un moment, però segurament més àmplies, dient una mica què és que s'ha fet tot aquest any. Per exemple, el procés constituent va néixer el 10 d'abril de l'any 2013, per tant, estem just en el moment de la celebració del seu primer aniversari, explicarem què s'ha fet, què entenem per un procés constituent, quines són les nostres fites, com ens hem proposat doncs, tirar endavant candidatures unitàries, no nosaltres, sinó amb altres grups, doncs, de cara a les eleccions del Parlament de Catalunya de l'any 2012, com hem dit que sí i sí a les dues preguntes que es formulen al referèndum, expliquem una mica tot això. I, en canvi, els altres debats en el que participaré, que són el debat organitzat per Justícia i Pau, més aviat participarà de temes tan importants com aquells que treballem sempre, que és l'antiunitarisme, la desobediència civil, l'objecció de consciència, totes aquelles fórmules que ens permeten no ser partícips d'aquest món tan militaritzat i tan bel·licós com el que tenim ara.
Tot plegat en el Fòrum Social Català, aquest cap de setmana que ve, 11, 12 i 13 d'abril, el recinte històric de la Universitat de Barcelona, no només l'Arcadi Olivera, sinó un grapat d'activitats més que és per anar-hi primera hora i marxar a última hora i estar tot el dia escoltant i participant perquè promet i segur que resultarà de grandíssim interès per tots aquells que seguim creient en aquest altre món. Arcadi Oliveres, moltíssimes gràcies per la seva presència, pel seu testimonatge aquí en el programa una vegada més.
Al contrari, que em permeteu difondre això que ens agrada molt i sí que vosaltres també hi teniu un interès perquè us vaig veure el dissabte passat allà i per tant, doncs, endavant, que seguirem treballant tots en la mateixa direcció.
Moltes gràcies, una abraçada, que vagi bé.
De res,
adéu, bona tarda.
El Compromís Ciutadà, un programa sobre canvi de paradigma social i nova consciència.
Sempre, sempre un plaer parlar amb l'Arcadi Oliveres. Som i d'on de passa, entra, que ara et saludem, però deixa'm abans que recordi als nostres amics oients que aquest és un programa microfinançat per la ciutadania, al preu d'un euro al mes, tots aquells que vulgueu participar i ajudar-nos a promoure doncs, el que difon aquest programa, no? Que en definitiva és per canviar el món, canvia't a tu mateix primer i llavors oferim tota una sèrie d'alternatives per arribar-ho a fer. Doncs bé, les persones que ens vulgueu ajudar a participar i a fer possible aquest programa amb el donatiu d'un euro, entreu a teamic.net/elcompromisciutadà, teamic acabat amb ing.net/elcompromisciutadà i allà seguint les instruccions d'unir-se al grup, doncs podreu arribar a fer aquest donatiu. I ara sí, Suamini, seu, que et saludem, Suamini Danda, què tal, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
El poder dels petits canvis.
Amb Suamini Danda.
Avui un tema, diria necessari, però et parlo ara molt personalment. Ja rius, eh? Que és el de que arribes a estar tan angoixat o tan estressat que se't fa necessari dir, mira, faig un parèntesi a la vida, me'n vaig a algun lloc on pugui omplir els pulmons, respirar una estona i després ja tornarem i a veure si quan tornem puc agafar les rendes d'una manera diferent, no? Avui el retir, què ens pots explicar dels retirs?
Els retirs o recessos De fet, els podríem entendre de dues maneres. Una, podrien ser petits retirs durant el dia. T'he enganxat.
Bo, ja veus, digues.
Perquè ja tens, hi ha moments que familiarment i professionalment un no se'n pot anar, però sí que hauria d'estar establert, penso, a la nostra societat, de que tots féssim de tant en tant un retir de uns 10 dies, ni que fos, o una setmaneta, però sols. Clar, normalment el temps de vacances els fem amb família o amb amics i no acabem d'estar sols. Potser pensem que és perdre el temps o que ens allunyaríem dels éssers estimats, no? I que és una mica d'egoisme, però és una, potser és una educació que hem rebut, de que ens pugui semblar això, però mira, els mestres del desert, els tuaregs, tenen una dita que a mi m'agrada molt, que diu que cal allunyar les tendes, ja saps que són nòmades, oi? Que sempre van les tendes d'un lloc a l'altre pel desert. Doncs diuen que cal allunyar les tendes per apropar els cors. I aquesta dita vol dir que potser si t'allunyes una miqueta, fins i tot dels teus éssers estimats, els cors després estaran més a prop. És a dir, que en realitat no t'allunyes. Fas el teu recés necessari i lícit, però per estar millor. Aleshores, tant en el dia a dia poder fer petits retirs, és a dir, fer uns parèntesis, com deies molt bé, dins la teva feina, dins les teves presses, dins les teves obligacions, que tinguis petits moments, jo dic, de silenci, que mira que és fàcil, tancar un momentet els ulls, em sembla que una vegada ho vam fer, no?, explicar-ho.
Sí, vam parlar d'aquests petits...
Petites estones de meditació, exacte, jo també li dic així, com petites meditacions durant el dia. I després hi ha el recés una miqueta més, diem-ne, com un repte, no?, de dir, me'n vaig 10 dies sol. Hi ha persona que se'n va 10 dies a un monestir o a una casa de retirs, precisament, per això estan. Però fixa't que tots els mestres a la història, parlar de Jesús, parlar de Buda, parlar de tots, han hagut de fer en algun moment de la seva història un retir, retirar-se al desert. Apostos que no hi ha res. És a dir, que no hi ha cap estímul sensible que et distregui, que t'entretingui. I llavors dius, ui, quin vertigen, no? Quina por, anar-me'n i no fer res. Doncs mira, almenys t'oblides uns dies del rellotge. És a dir, que viuràs en sintonia amb els ritmes de la natura, quan surt el sol, quan se'n va, quan ve la lluna, quan veus els estels, i això ja t'enriqueix molt, et dona molta pau, perquè el teu organisme necessita aquests ritmes i el nostre organisme viu dels ritmes de la natura. Tenim una sèrie de glàndules que s'activen amb la llum del sol i diguem-ne que, si podríem dir-ho així, se'n van a dormir també quan el sol decau, no? I aleshores la nostra activitat, quan s'harmonitza amb aquests ritmes, també és molt més saludable. Això per una banda. Després també tens la possibilitat d'allunyar-te de les circumstàncies que et pressionen, que t'exigeixen, i veure fins i tot problemes que potser t'estaven invadint amb més perspectiva. I això també és molt interessant, perquè pots trobar solucions allà on no les veies. I sobretot que descanses, descanses moltíssim. La persona avui dia té molta necessitat de descansar. I si li afegeixes un petit dejuni depuratiu, doncs ja és tot rodó, no? Vull dir, tornaràs al cap de 10 dies o els dies que hagis tu escollit amb energies renovades. És a dir, que no serà un retir, sinó que serà el principi d'una nova vida, quasi.
Caram, això del dejuni podríem deixar-ho per una propera col·laboració, perquè igual mereix una secció sencera, no? O no?
Sí, podem parlar una miqueta de com fer un dejuni, perquè se n'ha sentit a parlar molt i de vegades no sabem com ficar-nos, no?, a fer-ho. I bé, sempre amb totes les precaucions que mana la medicina, no?, és a dir, la coherència, sense arribar a extrems, ens pot fer moltíssim bé.
Però això, en tot cas, deixem per més endavant, i tu deies ara que d'alguna manera estigui guiat per aquesta coherència que anomenes, no? I la pregunta és si un recés també ha d'estar guiat o no, com l'hem de portar.
Jo faig recessos guiats, és a dir, que sí que hi ha persona, doncs, que es troba insegura, que no sap per on començar, i està bé, doncs, potser la primera vegada, doncs, fer un retir una miqueta guiat. De tota manera, amb ioga de seguida trobes eines doncs, per fer una estoneta de meditació, una estoneta d'estudi, una estona de silenci, una estona d'exercicis pel teu cos, de respiració i coses que t'aniran bé. Però bueno, també es pot fer sol i llançar-te a l'aventura i que surti el que surti. Si de fet és no programar-se, ja estem prou programats, no?, tot el dia, doncs precisament jo ho definiria així, que seria un retir, una estona de, o uns dies de no programar-se, no plantejar-se res, ni pensar en aconseguir res, sinó simplement llançar-te al buit, no al desert, i que surti el que surti. I ja veuràs com sempre el que surt de tota persona, perquè dins nostre no hi ha res que ens pugui fer mal, sempre és bo.
Però llavors és que no ho acabo d'entendre, perquè si vas sense anar programat, perquè precisament vas a destensionar-te una mica, quina diferència hi ha amb aquest plantejament amb les vacances, per exemple, no? No vas a treballar quan fas un retir? Pregunto, eh?
No, vas a descansar, vas a no fer res. Sempre, a les vacances sempre estàs fent alguna cosa. I normalment ja et fas un planning, aniré aquí, arribaré fins allà i agafaré aquest tren i després aquell avió, aniré amb tal persona, aniré a veure't al museu, no? I es tracta precisament d'anar al buit, que potser és el que més pons fa, però és on trobes aquell amic interior. Els mestres que jo he conegut sempre diuen que en el desert et trobes el millor amic. I és veritat, és el que et deia, dins teu no pot haver-hi res dolent. La naturalesa mai va en contra de si mateixa, mai. És les imaginacions que ens fem i quan vencem dins el silenci, dins de la soledat, el mateix instint de supervivència fa que no tinguis aquestes pors que normalment tenim aquí. I se t'obre una gran lluminositat o despreocupació o confiança i fortalesa interior, molta.
Moltes gràcies, Swaminidanda. Alguna cosa més és això, no?
Ja parlarem un dia del dejuni, si voleu.
Setmana que ve?
D'acord.
Doncs fins llavors.
Gràcies.
Ajuda'ns a finançar el programa amb un euro mensual entrant a teaming.net/elcompromisciutadà. teaming.net/elcompromisciutadà. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 17 al 24 de juny, pelegrinatge a Terra Santa. Seguirem les petjades i els viatges de Jesús per sentir el que va dir i com ho va dir, amb el suport del prevere que ens acompanyarà des de Barcelona. Ho actualitzarem, ens implicarem i ho celebrarem. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, els catecúmens es preparen per rebre els sagraments en el temps pasqual. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. A Ràdio Estel, el compromís ciutadà.
I ara arriba el moment per la pausa musical. Marxem cap a Sarajevo. Així anem preparant l'entrevista d'avui a una persona, un militar serbi, que es va quedar defensant la ciutat de Sarajevo durant el setge. L'escoltarem d'aquí una estona. Però ara són els U2 amb aquesta cançó que es titula Miss Sarajevo. Us agrada? Doncs queda.
Time for cool.
Pavarotti, eh? Bono i Pavarotti. Estava pensant que a vegades no cal posar una cançó per il·lustrar un tema, sinó en què et vingui de gust escoltar-la, ja n'hi ha prou. En fi, Jovan Divjak va néixer a Belgrat en el si d'una família sèrbia. La seva carrera de militar el va dur a Bòsnia, on va viure hi més de 40 anys, i on de fet encara hi viu, fins que va arribar la guerra. Va ser llavors quan va rebre l'ordre de marxar per donar relleu als militars de la República Srpska que assetjarien Sarajevo. Ell s'hi va negar i va decidir ajudar els bosnis a defensar la ciutat. Durant aquella guerra va esdevenir un símbol de la resistència i, en acabar-la, Jovan Divjak va decidir fundar una entitat que donés acollida i educació a tots els nens orfes. Avui, Jovan Divjak és un heroi a Bòsnia, estimat pels bosnis i condecorat per les autoritats. El seu treball a favor de la riquesa multicultural i el mestissatge de la societat bòsnia és el que el caracteritza. El passat 17 de març va rebre el Premi Constructor de Pau, que anualment entrega l'Institut Català Internacional per la Pau, i el van poder entrevistar. La gravació va ser tècnicament molt complicada, perquè implicava traducció simultània. Hi ha fragments que s'han hagut de treure, n'hi ha d'altres que cal prestar una mica d'atenció per entendre bé, però malgrat tot, doncs, donat que és un honor per aquest programa entrevistar un personatge d'aquestes característiques, creiem que val molt la pena emetre el document d'àudio que us oferim a continuació. Així que esperem que el trobeu interessant.
Wow.
Jovan Divjak, zdravo.
Zdravo, dobro jutro.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona pel premi. M'agradaria començar-li preguntant què tal va estar l'acte d'ahir.
Perquè coisme drugi donen lo mal preteren.
Va estar molt esplèndid. Estava molt emocionat. Haig de dir que missatges d'altres, és a dir, altres amponents, s'han passat una mica, diguéssim, per al nivell personal. I hi havia molta gent, m'ha sorprès molt. Hi havia molts amics de la Fundació, amb la qual estem treballant. Hi havia molts amics de Sarajevo, hi havia molts amics de Bosnia i Herzegovina. I haig de dir que m'ha emocionat molt.
M'agradaria preguntar-li com està el país avui dia.
Zamolio vas da mi kažete kako je danas država Bosna i Hercegovina.
Koja je pred budućnošću, danas je nema, ali idemo prema budućnosti.
Come sta Bosnia? Pues Bosnia, ma bui non dia, quasi non existeix, però anem al futur. Al futur segur que existirà. Anem cap a les integracions de l'Unió Europea com als altres països dels Balcans. Has remarcat, desgraciadament, que encara no tenim aquesta capacitat per mirar cap al futur, perquè existeixen tres diferents visions polítiques de tres pobles, i fins que arribin ells d'acord, i llavors sí que tirarem endavant i podem entrar a l'Unió Europea. Has remarcat també que el Parlament de Bòsnia i Herzegovina no ha acceptat la declaració de Srebrenica, un parlament oficialment, i és una declaració europea de Srebrenica. Moltes altres ciutats i estats l'han aprovada, però en canvi això demostra que hi ha una diferència entre tots i per això no s'ha aprovat al Parlament de Bòsnia. I has de dir que l'Unió Europea ens imposa unes condicions molt més estrictes i fortes que imposava a Romania o Bulgària antes d'entrar a Unió Europea.
Respecte a temes de construcció, quina és la situació del país?
Però no funciona, és exacte, que instituzioni que sono ustanovlene detto non funziona.
País com a país, quan parlem de construcció, no, diguéssim, funciona perquè totes les institucions estatals que estaven previstes pel Dayton no, encara no funciona. El sistema econòmic tampoc funciona perquè està dividit, com he dit abans, en tres, diguéssim, desitjos de partits polítics. Dins de Unió Europea hi ha diferents maneres de veure com està la situació de Bòsnia i Herzegovina. Uns països encara li donen a Dayton valor, és a dir, estan a favor de Dayton. Uns altres països tenen decisions de reconstruir o de fer una nova constitució. I la tercera part són diguéssim, Rússia, on està Rússia, que està influint molt al país. Fa 10 anys, Bòsnia i Herzegovina quasi havia complert tots els requisits i les condicions per entrar a l'OTAN. Però la influència de l'estat rus i cap a Sèrbia i cap a República Srpska, que és part de Bòsnia i Herzegovina, no ha permès desenvolupar aquest últim pas per entrar a l'OTAN. També tenim un problema molt bastant greu on polítics de República Srpska i els polítics croates dins de Bòsnia han quedat un acord perquè es formi la tercera entitat. Ja, com vostè ja ho sap, la República Srpska Federació de Bòsnia i Herzegovina ara volen crear una tercera entitat on majoria seran croates. I això va totalment contra de l'estat i la visió de Bòsnia i Herzegovina.
Has de dir
que hi ha una part a nord de Bòsnia i Herzegovina que es diu Posavina i forma part d'entitat de República Srpska. Abans de la guerra allà vivien 220.000 persones, diguéssim, croates, i durant la guerra s'ha destruït quasi tot i només ara viuen 15.000 croates.
D'alguna manera el que dona a entendre és que tots els acords de pau sí que posaven una mena de puny a part en la situació, però que tampoc pensaven molt a mig termini, és el que ens està dient.
Al mateix temps, ja li contesto directament el que està passant a Bòsnia. Encara existeixen conflictes verbals entre tots aquests partits. Són els que diuen que volen canvis, però realment estan parant el canvi si no volen fer canvis. Desgraciadament, la majoria menor o majoria absoluta no es pot obtenir perquè tenim aquestes tres partits, diguéssim, i entre ells no arriben als acords, juguen políticament amb tothom i no arriben a un lloc així. O sigui, no hi ha una continuïtat, no hi ha una majoria, diguéssim, estable i així no es poden prendre decisions importants. Curiós que a Bòsnia existeixen 24 partits polítics comparant amb el número d'habitants. És molt gran número de partits polítics, per exemple, comparant amb Sèrbia i Croàcia. Així es trenca tota l'escena política i clar, no, inclús amb això s'afegeix un problema addicional i no es poden arribar a acords.
Sekira na glavama ljudi je tendencija Republike Srpske Dodika da izvrši da se organizuje referendum i odcepljenje Republike Srpske prema
Beogradu. També vaig afegir que, afegint a tot això, Republika Srpska, on és el president Dodik, que és la part de Bosnia i Hercegovina, volen fer referèndum per fer-se independents i anar cap a Belgrad, i això també para totes les, diguéssim, activitats cap a fora.
Čak i sada, pazite da je čas, čak sad Dodik podržao odcepljenje ovoga.
Al Dodik inkluz ha donat suport a la independència de Krim, dient que totes les persones, diguéssim, les poblacions tenen dret a independentsar-se, però i com això ho compara amb Pública Srpska, però això és incomparable totalment.
Malgrat tot, la ciutadania no hi ha un nucli almenys significatiu que estiguin a favor d'una unitat o de transcendir, d'anar més enllà de totes aquestes divisions de les que vostè parla?
Ima tendencija, međutim te tendencije su uglavnom pod utiskom ili podrškom.
Hi ha un petit nucli, són molt poques persones que ho poden fer. Hi ha tendències, però a vegades totes aquestes tendències arriben a controlar tots aquests tres partits polítics.
Nažalost, velik broj nevladine organizacija su ovisne od stranaka na vlasti.
Desgraciadament, majoria d'NGOs a Bòsnia depenen d'aquests partits.
Bueno, amb tot això, vostè sí que en té una d'entitat que treballa a les escoles i m'agradaria que ens la presentés.
Fundació. Zamolio vas da mi prezentujete vašu fundaciju s obzirom da radite sa djecom i sa školom.
Nije samo naša, ima je više oni koji pomažu djeci.
Ja mes fundacions, diguéssim, que treballen amb els nens, però la nostra sí, que haig de concretitzar, existim ja des de fa 20 anys, amb la famosa frase, els nens orfans o víctimes de la guerra són la nostra preocupació contínua. Treballem amb els nens que són orfans, sense un o dos pares. Treballem amb els nens que estan en situació especial, necessitats especials. Treballem amb també els nens romanís. Treballem amb nens que són talentosos, també. Hem donat moltes beques i estem insistint amb l'educació i l'escolarització de tots aquests nens.
Moralem podrške i porodicom i djeci. Otprilike da znaju da postoji jedno mjesto u Bosni i Hercegovini, Sarajevo kantonu, da se može obratiti.
Definika, nosaltres som com un suport moral a tots els nens de Bosni i Hercegovina, sense diferenciar-los, que sàpiguen que hi ha un lloc a Sarajevo i a Bosni i Hercegovina on poden tocar la porta i demanar el que els faci falta.
Eto, materialnoj podršci, 5400 djece dobilo stipendiju u vrednosti 4,5 miliona maraka, odnosno 2,5 miliona eura. Djeca koji su bili na letovanju
samo. Hem repartit 5400 becas amb un valor de 2 milions i mig d'euros. Els nostres nens van estar a 18 diferents països d'Europa, inclús van estar a Montevideo i a Canadà. Molts cops han vingut a Barcelona. I el més important és l'intercanvi dels nens, o sigui, els nens venen aquí, aprenen diferents cultures, i hi ha un intercanvi entre els joves, i creiem que això dona més riquesa a aquests nens que el que és material.
I en tots els nens que acaben, diguéssim, sota el sostre d'aquesta entitat, n'hi ha de dir dels diferents pobles, per entendre'ns, allà m'imagino que el llenguatge és molt de multietnicitat, no? I que no es deuen barallar a dintre,
pels mateixos motius que fora, si que es barallen, pregunto.
Наша визія образування дітей судяться без обзору.
Але ка nostra visió, sobretot que nens són nens, no diferenciem a ningú, existeix una convivència perfecta, diria, no els diferenciem per nacionalitat, religió, és a dir, que a la ensenyança, a l'educació, des de principi, els ensenyem que respectin, que tinguin una educació i coneixement sobre Bòsnia i Herzegovina, és a dir, és tot sobre el país.
Vaig veure un documental d'Al Jazeera fa poc sobre la seva figura, que em va agradar molt, i que apareixia una noia que plorava i que deia que vostè havia aconseguit que ella se sentís com que tornava a tenir una mena de pare, d'alguna manera, després d'haver-lo perdut a la guerra. Clar, la meva pregunta és, quan sent que diuen això d'ell, que és el que, quins sentiments té, no?
Però posto noi in Arcabila, mi ma li suoi intimi odnose, ja sam njoj sugerirao, sta da snima, tako da...
Kao periodista, vam tenir una relació molt especial, jo li vaig sorregir el que ha de gravar, sta fent broma.
Sí, no, se'm placa, mi si no se suza.
Ahir a la nit, per exemple, vaig plorar.
Sí, sí, no, jednostavno zbog podrške koju sam doživio od prisutnih.
Torno a parlar d'acta i me'n vaig emocionar molt, sobretot els oponents, remarco, ens han passat molt parlant de mi, però també espontaneïtat del públic. Crec que hi havia més de 300 persones, hi havia molta gent que s'ha quedat fora seguint per la televisió i això sí que m'ha emocionat molt. Nosaltres sempre diem a la Fundació que no preguntem el que el país ha fet tu per tu, sinó el que nosaltres podem fer pel país, i no busquem, diguéssim, solucions fàcils, etc. O sigui, busquem que la nostra Fundació treballi i tingui èxit. Que digui jo com he viscut jo a l'acte. Pues jo ahir vaig estar també molt emocionat, perquè vaig estar aquí 10 anys i vaig tenir 3 o 4 persones que han marcat durant tota la vida aquí, diguéssim. Dos persones de Parets que m'han ajudat, dos persones... Va estar la meva professora de biologia també, que era directora de l'Institut de Parets, la meva germana, el meu pare, o sigui, va ser molt emocionat. I estic segur que entre aquestes 300 persones hi havia un lligams així, perquè coneixia la meitat de gent, jo, estant aquí 10 anys. I quasi tots tenen uns lligams amb Bòsnia i amb Sarajevo.
Espera, que això se'ns en va de l'entrevista, un moment, eh? Aquí jo li pregunto, clar, l'Almir, que és el nostre traductor, pensava dir el teu nom a l'acabar l'entrevista, eh? Però, clar, tu també ets bosni, m'imagino, però portes molts anys aquí, doncs.
Portava 10 anys. Vaig tornar l'any 2003 a Sarajevo.
I ara has vingut aquí amb ell?
Sí.
D'acord, d'acord.
Ja no sé per on anàvem, però està bé.
Et dobles que una canya, se diries que estàs amb una
cosa.
Tu també és emocionat.
No, jo em vaig emocionar veient el documental d'Al Jazeera.
Clar, no sé prou si jo vaig documentar.
El documental ets ell i autor.
El documental o ell? Què t'ha agradat més?
Ell.
Vivi.
Ell. I m'agrada, sobre aquest documental d'Al Jazeera, em va agradar com ell s'acosta en aquesta família que han perdut dos criatures, si no sí, ho vaig entendre malament, sí, sí, sí. I que ell s'hi acosta i l'efecte que mostra per aquestes persones que han perdut els fills i que, a més, d'una manera molt desagradable, no? M'agradaria preguntar-li també com arriba en aquella situació, com coneix en aquesta dona, no?
Capo è tu, d'estavi posant tu, povrots, que ha de ser un petit...
Dobro, to je sticajem okolnosti, obilazići određene...
Ma se, per casualitat, vaig estar visitant la rutina diària. Això es va produir el 10 de juny de 92. Estava visitant el trinxeres al voltant de Sarajevo i un dels meus soldats va dir, mira, acaba de caure una granata a aquesta casa... I ell va dir, pues, m'agradaria entrar a donar-li condol a la família, perquè el soldat ja sabia que s'havien mort nens dins de la casa. I deia que ell tenia una mica de respecte perquè és una família, diguéssim, musulmana bòsnia, i havia decidit entrar, van sentir que plors, va sentir, hi havia sortit molt de fum, i va veure una dona plorant de 40 anys, que va dir, mira, ha vingut el nostre comandant.
Li he preguntat com van atendre aquesta família bòsnia quan ell és serbi, no? Que això també li hauria comportar els seus problemes, no? El fet de ser de l'altre bàndol, entre cometes.
Dobro, verovato se pogodine, verovato se...
Ella, en efecte, estava molt dolguda. El mateix que hi havia serbis musulmans, però ella no volia vengar-se, no volia que es cremi, que es faci, o sigui, no tenia odi.
La pregunta que li han fet moltes vegades, però que segurament els oients de la ràdio no l'han sentida, és i per què va decidir quedar-se a Sarajevo quan vostè havia rebut l'ordre de marxar?
Poco vivi tu a Barcelona.
Quants anys fa que viu a Barcelona?
33.
33 godine.
Ja živim u Sarajevu 48.
Jo visca Sarajevo 48 anys.
Jel vi mislite da odete negde?
Vostè marxaria de Barcelona en temps difícils?
No, jo no marxaria en absolut, ni molt menys.
Znači, 27 godina sam s porodicom žive u Sarajevo, bila normalno tamo, to je moj svet, moj narod.
En aquella època jo vivia 27 anys, és el meu món, és la meva ciutat.
Kad sad malo mudrem, ostavno sam na strani slabiji i ugroženi, oni koji su ubijani bez razloga.
I sobretot vaig estar amb la gent indefensa, amb la gent que mataven sense raó, no tenia cap raó de matar els civils, la gent jove, els nens.
Com es defensa una ciutat envoltada de muntanya, si ens ho pot explicar?
Volio da postoji agresor pitanje kako se napada grad.
Jo kad pesiš pregunta agresor kome se ataka la ciutat.
Pazi, pozicija koju imala srpska vojska, to je 64 km grad.
I avanç de tot, vaig a dir que 64 km agresor tenia de la línia de fronta, diguéssim, les muntanyes, al voltant de Sarajevo, tenia més de 400 trinxeres amb 150 tanks, amb molt, diguéssim, suport tècnic, és a dir, de pes pesant d'armes. L'armia de Bòsnia i Herzegovina no tenia aquest suport tècnic, diguéssim, però nosaltres, és a dir, l'armia de Bòsnia i Herzegovina, érem els que defensàvem i moralment és més fort això que els que tenen més armes. S'ha de dir que tots els ciutadans, des d'aquests 300.000, durant el setge, que durava més de 1.400 dies, han fet que la ciutat es defensi. La idea d'agressor era entrar a Sarajevo i ocupar-lo en 7 dies, ocupar tota la Bòsnia en 30 dies i en aquells moments inclús tenien 60% de tot el territori Bòsnia sobre ocupació. I inclús al principi de la guerra, el 2 de maig, agressor va arribar al centre de Sarajevo amb dos o tres transportes, bueno, amb unes quantes unitats, però gràcies a la gent que s'ha organitzat, als civils, als policies, s'ha defensat i no han pogut mai més entrar fins a la centre de la ciutat. Desgraciadament, ha pogut arribar a tancar una part de Sarajevo que es diu Grbavica, ocupar, i també van ocupar Hadžić i Iljaš i Vogošća, tres municipis que pertanyien a la ciutat de Sarajevo i això també van ocupar i van bloquejar totalment la ciutat. En teoria de la guerra i de lluita, el que ataca la ciutat ha de tenir dos o tres cops més gran número de soldats que el que defensa. I, en canvi, soldats de República Srpska eren quasi 20.000 i tenien que tenir 80 o 70.000 persones, 100.000 persones per ocupar la ciutat. L'exèrcit bosni va intentar desbloquejar la ciutat molts cops, però desgraciadament no teníem els pes pesants, no teníem, diguéssim, armes pesants, i aquest desbloqueig en diverses ocasions no ha tingut èxit. A Corts de Dayton han parat la guerra, però municipis que eren part del que mencionava abans, s'han tornat a formar part de Sarajevo, però hi ha una part de Sarajevo que ha quedat a República Srpska, una entitat de República Srpska. I avui en dia estan parlant de dividir el Mostar, però a mi em se'm fa difícil creure que una part de Sarajevo s'ha quedat a República Srpska, diguéssim, una entitat. 300 metres de nosaltres viu quasi 70.000 serbis.
Senyor Diviak, que se'ns esgota el temps, no tenim més temps per seguir fent preguntes. Enhorabona, em sembla que es diu Chestitam, alguna cosa així. Chestitam, enhorabona. I gràcies per haver acceptat aquesta entrevista.
Dobro, ako to, ako to koristi njegovim
slušačima. Si servira questa intervista al al Zoyens. Pues io estrei molto content da tutto il tempo che hai passato giunto. I també volia remarcar i donar gràcies als ciutadans de Barcelona i de Catalunya per tot el que han fet per Sarajevo i Bosnia i Herzegovina des de 1992, incloent avui. I vull agrair als ciutadans de Barcelona i Catalunya i, perquè sempre han estat al costat de justícia i la veritat. També a l'ajuda moral i material. Avui en dia encara estem fent projectes conjunts. I, per exemple, estem treballant amb la Fundació Districte 11 City to City d'aquí a Barcelona, amb el senyor Manel Vila, i a través de la nostra fundació esperem tenir molts projectes en futur i partners d'aquí a Barcelona i Catalunya.
Moltes gràcies, senyor Tibiac.
Dobro, mi bi nas trojica bi volila ako može Mesiju da prenese naše selame.
I també ens agradaria que passis molts records al senyor Leo Messi.
Ali selame,
selame. Salam. És salutació.
Doncs salam, senyor Messi. Almir, moltes gràcies per la traducció.
Dirigeix i presenta Joan Ortiz i Serra. El punt de llum, amb Enric Tintorer.
Estimat amic Enric Tintorer, com estàs?
Bé, Joan, encantat de saludar-te.
Sí, avui es produeix un aniversari.
Sí.
Avui es comença a produir l'aniversari, perquè no va ser d'un dia només, sinó que en va durar molts, no?
Sí, va durar 3 mesos. Avui es commemora el 20è aniversari del genocidi de Ruanda. D'abril a juliol, els membres de l'ètnia Hutu varen matar més de 800.000 persones de l'ètnia rival, els Tutsis. Els Tutsis, en un esclat d'odi acumulat durant molts anys. És realment dolorós imaginar-se una barbàrie així. Potser la pitjor, però sens dubte la pitjor, des dels genocidis dels jueus a la Segona Guerra Mundial, a mans dels alemans, dels nazis. Realment, això em fa pensar que l'odi i la ira són els dos grans enemics de la persona i de la humanitat. A escala global, són els causants de grans tragèdies com les que hem esmentat, i de moltes més. Però a escala individual, tots ho sabem, poden generar també molta violència i molt dolor. Per això, a nivell personal, no és bo acumular l'odi, ni deixar que creixi a la nostra ment, ni que s'escampi més enllà. Avui m'agradaria llegir-te unes paraules de Paramahansa Yogananda que ens poden ajudar a eliminar l'odi que pugui haver a les nostres vides.
T'escoltem, Enric.
Diu així: allò que dones torna cap a tu. Odia i rebràs odi. Quan et deixes envair per pensaments i emocions inharmònics, pensa que et destrueixes a tu mateix. Per tant, per què odiar o enfadar-se amb algú? Estima els teus enemics. Per què bullir d'ira? Si et poses furiós, sobreposa't a l'acte. Ves a fer un passeig. Compta fins a 10 o fins a 15. Pensa en alguna cosa bonica. Procura distreure't amb alguna cosa agradable. Perdona a l'altra persona. Però desisteix a l'acte del desig de venjança. Pensa que quan estàs enfadat, el teu cervell crema. S'altera el funcionament de les vàlvules cardíaques. I tot el teu cos perd vitalitat. Així doncs, irradia pau i bondat, perquè pensa que la pau i la bondat és la teva naturalesa real, la imatge de Déu dintre teu. Llavors, ningú ni res podrà pertorbar-te.
Tan senzill i tan complicat, a vegades, però almenys està al nostre abast. És amb nosaltres mateixos que ho podem fer, no?
Sí, senyor. En fi, així és.
Enric, moltes gràcies per aprofitar al panorama d'actualitat per extreure'n una lliçó espiritual i compartir-la amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Pel teu punt de llum. Que vagi bé. Bona tarda. Sí,
bona tarda, Joan.
Adéu, Enric.
Adéu.
L'Enric Tintorell, la Suamini Danda i a les vies de so Jordi Carretero i Mario Ramírez, servidor Joan Ortiz i Serra, fins la setmana que ve. I recordeu, com va dir Gandhi, sigues tu el canvi que vols veure al món. Que vagi bé.
Ajuda'ns a finançar el programa amb un euro mensual entrant a teaming.net/elcompromisciutadà. teaming.net/elcompromisciutadà.